Ràdio Tiana, les notícies.
Tiana ha vist obrir la persiana a nous comerços en plena crisi econòmica. Durant els últims mesos ha nascut una merceria, un basat xinès, un espai de plats precuinats o un centre de podologia. El bon temps fa sortir els runners de nou al carrer. Tiana és un poble amb bones condicions per córrer. Els metges, però, recomanen als que comencen amb aquest esport distàncies curtes. L'exalcalde de Tiana, Ferran Vallespinós, ja és al poble. Ha tornat de fer la travessa de l'Atlàntic, el seu repte de jubilació. Avui, a l'informatiu, l'entrevistem per saber per què ha tornat abans del previst i com li ha anat. I obrim l'informatiu explicant-vos que el comerç de Tiana ha crescut durant els últims mesos. Àlex Ramis.
Malgrat que la situació de crisi econòmica encara persisteix, alguns tianencs han reunit el valor suficient aquests últims mesos per donar el tret de sortida a nous comerços. Una merceria, un espai de plats precuinats o un centre de podologia són alguns dels nous serveis que s'ofereixen ara als habitants de Tiana. Un desenvolupament del teixit comercial del municipi que el regidor de promoció econòmica Jordi Gost valora de manera altament positiva. Gost assegura que des de l'Ajuntament s'està fent tot el possible per tal de potenciar l'aparició de nous comerços a Tiana, a través, per exemple, de mesures d'estalvi de taxes a les botigues que acaben d'obrir el municipi o del procés de pacificació del centre, que permetrà que es converteixi en una nova zona comercial potent.
Estem convençuts que el fet de pacificar el centre de Tiana el que ajudarà és a crear doncs, un eix comercial, una zona on els vianants doncs, puguin passejar tranquil·lament i gaudir d'aquest comerç.
Tot i així, el regidor de promoció econòmica és moderadament optimista i afirma que aquestes petites mostres de millora encara no permeten afirmar que la situació econòmica global de la societat està millorant.
Certament sí que hi ha alguns indicadors, febles ni que siguin, doncs, que ens fan pensar que probablement doncs, estiguem en un punt d'inflexió, però a mi em sembla que és encara d'hora doncs, per valorar-ho a nivell més global. De totes maneres, doncs, qualsevol iniciativa en aquest sentit que hi hagi doncs, a Tiana, doncs, evidentment tindrà tot el suport i tot el recolzament del govern.
De moment, són els veïns de Tiana els que es beneficiaran de la situació, gràcies a l'accés als nous serveis que ofereixen aquests comerços. Tiana ha vist en els últims mesos com apareixien nous cartells als carrers del municipi. Quatre comerços han obert les seves portes al poble des del passat mes de desembre i, a més, tots ells estan especialitzats en serveis molt diversos. Per al propietari de la merceria, ferreteria i papereria de tot una mica, Joaquim Pérez, la idea de començar el negoci va sorgir per supervivència. Ell es trobava a l'atur, però tenia uns estalvis i va buscar quins eren els buits comercials al municipi. Llavors es va adonar que faltaven tant una ferreteria com una merceria i va decidir fusionar-les. Des del principi, però, la manca de suport institucional ha provocat que el Joaquim s'hagi sentit sol per tirar endavant la botiga.
I no t'ajuda ningú. Tens que tirar tu sol i cap endavant. Tenien que ser una miqueta més flexibles en moltes coses. En lleis, en donar una miqueta d'ajudes i coses d'aquestes.
Segons diu el propietari de la tenda de tot una mica, el més difícil és començar. Tot i així, també afirma que el més important és aguantar, sent conscient de quin és el context econòmic. Respecte al futur, ell es mostra optimista.
Optimista ho soc, si no, no l'hauria obert. Això és molt clar. Si no, no obres un negoci. Si no tens la mentalitat d'optimista, de dir, bueno, almenys que entregui per mi, per menjar, no poses res. Tal com pinten les coses, i t'ho pinten, no muntes res.
En el cas de la caseta de Mas Cors, en canvi, el negoci de plats cuinats i botelleria de vi cava ja comptava des del seu naixement amb el suport de l'estructura del restaurant Mas Cors. Per tant, el propietari del nou comerç, Lluís Cardús, el veu com una possibilitat d'oferir els seus plats a un altre punt de venda i donar-se així a conèixer més gent.
Tindre la caseta i l'estar ubicada al mig de la plaça, bueno, dintre el centre del poble, vam pensar que és un negoci, una manera més de fer-te tu la teva publicitat del restaurant i fer arribar les nostres exquisiteses a la gent amb un preu més econòmic.
La botiga obre només divendres, dissabte i diumenge i sembla que de moment compta amb una bona acceptació per part dels tianencs. Fins i tot ha passat pel cap dels propietaris la possibilitat d'obrir-ho més temps si segueix augmentant la demanda.
La finalitat és que si hi ha demanda més endavant i de cara a l'estiu que posem la gent tira més de menjars i busca potser obriríem més, però en principi és divendres, dissabte i diumenge.
La propietària del centre de podologia Peu Peu, Gemma Vicente, també es va assegurar que el seu negoci funcionaria abans d'engegar-ho. El volum de visites a domicili del qual disposava li va permetre començar amb una certa clientela com a base. De moment, per ella, el principal problema és el desconeixement de la gent envers la podologia.
Perquè a més el tema de la podologia és un tema que la gent no coneix gaire. I hi ha molta gent que no sap el que és encara un podòleg o què es fa aquí. I és entre la crisi i que la gent no coneix, doncs, bueno, és una mica... Has d'estar-hi constant a explicar i...
Tot i així, les aspiracions de la Gemma van més enllà del centre actual i en el futur li agradaria disposar d'unes instal·lacions més grans i amb més professionals.
Intentar obrir un centre més gran on pugui fer moltes més coses que aquí, perquè aquest espai és molt reduït, però sí, sí, tindrà un centre de podologia on pugui posar més serveis com un fisio o alguns professionals que anem junts.
A banda d'aquests tres negocis, el passat mes de desembre també es va obrir el primer basar xinès al poble. Ara per ara, aquests comerços intenten vèncer la difícil fase inicial per tal de poder mantenir-se en un context econòmic complicat.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El projecte de pacificació del centre de Tiana tindrà més canvis. Finalment, els panells electrònics que es van pensar inicialment per anunciar els horaris de tancament del trànsit seran diferents. En la presentació pública del Retrobem-nos es va parlar d'uns panells molt habituals de les grans ciutats. Aquest tipus d'estètica va sobtar alguns veïns i també el govern de Tiana, ho ha dit Esther Pujol.
Nosaltres no teníem cap intenció. La proposta inicial era posar uns panells electrònics, etc. Nosaltres això ho veiem des del govern com una peça de mobiliari urbà molt, molt agressiva amb el que és l'entorn de Tiana i per tant optarem per un tipus de panell més no tan mobiliari, no? Amb aquest caràcter tan urbà.
L'Ajuntament busca ara un tipus de panells més senzills que s'adaptin al poble. La setmana passada també vam poder conèixer altres canvis sobre aquest projecte. Els veïns finalment podran aparcar durant les nits als espais de 30 minuts i de càrrega i descàrrega del centre i la casa del final del carrer Sant Cebrià continuarà en peu. Després que el ple aprovés de forma inicial l'ordenança per regular el trànsit, el Retrobem-nos està en marxa. L'ampliació de l'aparcament del costat de l'església continua avançant. Aquest servirà per sumar més places de pàrquing pels propietaris de vehicles que hauran d'entrar al centre caminant. I com que aquesta setmana es commemora el Dia Mundial de l'Activitat Física, us hem volgut apropar les històries d'alguns esportistes de Tiana. Sortir a córrer és un dels esports de moda i també dels més tradicionals. És una notícia de Sergi Quevedo.
Dintre del Dia Mundial de l'Activitat Física hem volgut parlar amb uns quants runners del nostre poble i volem saber què opinen sobre aquesta activitat tan de moda i què els motiva a fer-ho. La febre dels runners també ha arribat a Tiana i cada dia en són més. Ara que ja arriba el bon temps, tornen a aparèixer molts, però els de veritat no descansen mai. A tall d'exemple, hem volgut agafar algun dels corredors habituals per veure què opinen d'aquesta moda i de l'activitat física. Elisenda Bort és una d'elles. La tianenca fa anys que practica esport. Recorda quan estudiava a l'escola Lola Anglada, que ja va començar a fer atletisme i que va acabar federant-se en el Club de Mataró, amb proves de velocitat, però amb el temps i els estudis ho van anar deixant. Després, amb el pas dels anys, hi ha tornat. Ara reconeix que no podria viure sense córrer. La podem veure molts matins corrent per Tiana amb la seva música, un esport que li serveix tant físicament com mentalment. Escoltem Elisenda Bort.
Ja no només pel físic, sinó per la ment. A mi és el meu moment, corro sola. Hi ha gent que em diu, puc anar amb tu? Dic, en un altre moment. Aquest moment és el meu moment, no? I és el que faig. Per mi, sobretot, és per un tema psicològic, no? Necessito escampar la boira, no? I llavors, a mi la música m'ajuda com a relaxar-me, no? I a centrar-me una miqueta amb el meu moment, no? I jo, corrents, he pres decisions importants. Que no m'evado, no?, del tot. O sigui, realment em concentro, no?, en un moment. I jo crec que és el moment que tinc més lúcid de tot el dia, no?
La mateixa Elisabet es posa com a objectius continuar participant a proves atlètiques per passar-ho bé, com va fer amb la cursa del Cort Inglés, i en el futur espera poder atrevir-se a fer l'enrocada de Tiana. Una altra de les habituals és la Eli Torroella. Ella participa en proves des de fa temps i quan acaba la feina, dia sí, dia no, treu temps per fer running. Reconeix que la passió li ve d'una parella que va tenir i que la va introduir en aquest món. És una apassionada i gaudeix com poques sortint a córrer. En els darrers temps, el genoll li ha jugat una mala passada, ja que ha estat 3 mesos lesionada. Avui en dia segueix practicant i torna a entrenar amb força. Ella mateixa comentava que prefereix la muntanya i que gairebé sempre surt per Tiana. Eli Torroella.
És que normalment surto a córrer per aquí, Tiana, per la conreria, bueno, faig diferents trossos, però quan surto per la conreria així, pues, surto uns 12 quilòmetres o així. Tinc un parell de circuits bastant marcats. Hi ha un que faig que és la bueno, que és el circuit de l'enrocada, més o menys. No el faig sencer, el faig un tros. I hi ha un altre circuit que faig, que és des del gimnàs de Tiana, pujo per al cau, tots els caminets que hi ha per aquí dalt. Bueno, el moviment runner està molt de moda, últimament està molt de moda. I aquí Tiana també ho he notat, que també perquè jo m'hi he posat a fer-ho i he vist que hi ha prou gent que ho fa, hi ha molta gent.
Ara fa gairebé 12 quilòmetres, sempre acompanyada, i reconeix que Guillem Jornet és un dels seus ídols. En el futur espera poder fer una ultra-trail, que no és una altra cosa que una cursa de muntanya de fons. En un tercer nivell hi hauria Sergio Dávila. Aquest tianenc ha fet del running i dels triatlons la seva manera de viure. Va començar amb la bicicleta i va passar-se a les triatlons, i com no, al running en general. Ha participat a la Challenge Costa del Maresme i amb el sobrenom del Trigordito és conegut a nivell de xarxes socials a tot arreu. Amb el seu lema, si el Trigordito pot, tu pots, i where is the limit, on és el límit, ha fet una filosofia de vida de l'esport. Amb unes 800 seguidors a la seva pàgina de Facebook i més de 2.000 followers a Twitter, s'ha convertit en un fenomen a nivell 2.0. Ella ara viu a Sud-àfrica per motius professionals, però des d'allà segueix practicant la seva gran passió, que no és altra que el running. Sortir a córrer és una activitat econòmica i a l'abast de tothom, però els professionals recomanen que no comencem de manera molt extrema a fer aquest tipus d'activitat. L'Organització Mundial de la Salut recomana fer una activitat física de 30 minuts diaris. Per aquesta, el running és una de les més aconsellables, tant per l'economia com per la facilitat. Però cal tenir en compte algunes premisses abans de començar a sortir a córrer. El primer de tot, estar preparat mentalment, i el segon, fer una petita preparació física especial. Des de la Unitat de Medicina de l'Esport de Badalona Serveis Assistencials, la doctora Roser Bausà ens explica que no es pot començar a llargues distàncies, tot el contrari, cal anar amb una mica de preparació prèvia. Escoltem Roser Bausà.
Hi ha d'haver-hi un entrenament previ i, a més, una adaptació del cos i del cor a aquest tipus d'exercici, no? O sigui, tampoc no pots sortir a córrer doncs, amb qualsevol tipus de calçat, sinó que ha de ser un calçat específic també, una roba específica, i, a més, hi ha d'haver-hi una preparació de la teva musculatura, etc., i sobretot del teu cor i els pulmons, adaptar-se a aquest tipus d'esport. No pots ja el primer dia posar-te a córrer molts quilòmetres o posar-te a córrer en unes superfícies o en unes desnivells en els quals el teu cos no està habituat.
Segons la mateixa doctora, creu que el principal que cal fer en aquest i en tots els esports és una bona revisió mèdica, encara que en el cas del running és més necessària, perquè és un esport que està a l'abast de tothom però que pot portar problemes en el futur. Escoltem Roser Bausà.
Doncs com amb qualsevol altre tipus d'esport, no? Però justament aquest, que és un esport que ara s'ha posat molt de moda i que a més és un esport que és molt proper, perquè la gent no requereix de molt de temps per posar-se a córrer, o sigui, surts de casa i ja estàs corrent. Per tant, és un esport que, en realitat, per les persones que no tenen molt de temps, doncs va molt bé, però bueno, hi ha d'haver-hi algú que més o menys et guiï de com t'has de començar a entrenar, no? Però jo penso que la revisió mèdica per saber com estàs és fonamental.
Això els runners ho tenen clar. La mateixa Elisabet Bord és fisioterapeuta i sap que com a activitat física el runner no és la millor, però no ho pot deixar, com ella mateixa explicava.
A nivell osteoesquelético i muscular, cap. És un esport que hi ha molt d'impacte, per molt bon calçat que portis, doncs les articulacions pateixen, però per una altra banda jo estic bastant enganxada i penso, bueno, pues ja arribarà el moment que m'hagi de tractar. A nivell articular no és el millor esport. No ho és.
L'altra visió és la d'en Marc Rovira. Aquest entrenador personal i preparador físic d'elit en considera que fer running és molt important tant a nivell de manteniment i de fons físic, però també ho destaca a nivell mental i social. Però al mateix temps creu que no cal començar molt extrem. Cal fer un esforç justificat i tenir molt en compte el teu recorregut esportiu al llarg de la vida. Escoltem Marc Rovira.
A nivell amateur, jo et recomano que siguis conscient de que si tu no has tingut una trajectòria esportiva al llarg de la teva vida, ni els teus músculs ni les teves articulacions estan preparades per segons quins volums d'entrenament. Per tant, jo et recomano que comencis molt a poc, comencis amb pocs quilòmetres, t'assessori un professional i a partir d'aquí, quan tinguis establert o tinguis coneixements de la tècnica i de tots els processos preventius de lesió, comencis a augmentar el volum i augmentar les intensitats d'entreno. No estic gens a favor d'aquesta gent que mai fa res, que porta 10 anys sense posar-se unes bambes i de sobte en un any t'està corrent una marató.
Rovira, que és el preparador físic del pilot Jorge Lorenzo, també creu que aquests excessos han fet augmentar els problemes coronaris i acurtar l'edat per posar la pròtesi del maluc.
Fa uns mesos us explicàvem que l'exalcalde de Tiana, Ferran Vallespinós, començava un dels seus somnis. Un cop jubilat, el mes de gener va iniciar una travessa amb veler per l'Atlàntic. A principis de gener va sortir des de les Illes Canàries per creuar aquest oceà. Volia superar els 10.000 quilòmetres, una aventura però que no la feia sol, sinó amb el seu nebot i amb l'exconseller delegat de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz. Avui ens acompanya a l'estudi el propi Ferran Vallespinós. Benvingut de nou a Ràdio Tiana.
Moltes gràcies.
Abans de començar l'entrevista, recordem que Vallespinós va ser alcalde de Tiana durant 12 anys, del 1995 al 2007. Deu ser de les poques vegades que fa una entrevista per no parlar de política, eh?
Bueno, de les poques, sí, però clar, també és agradable parlar de les aficions d'un, no?
I tornar aquí a Ràdio Tiana.
I tornar a Ràdio Tiana i tornar a casa i veure la família, després de tots aquests dies, que han estat 3 mesos, pràcticament.
Avui parlem d'un somni, perquè vostè abans d'anar-hi ja ens va avançar que els somnis estan per això, per realitzar-los. Va animar una mica tothom a complir els seus somnis.
Bueno, és un repte, i és un repte bastant més dur del que em pensava. Un cop estàs posat allà, em refereixo al que és la travessa de l'Atlàntic, sí, des de les Canàries fins al Carib, fins a Martinica. Però bé, però són aquelles coses que una vegada es té ganes de fer-les a la vida, que quan les està fent més d'una vegada pensa què faig jo aquí, però que quan un fa el balanç i diu, bueno, però si no ho hagués fet, t'hagués sapigut greu, no?
Heu tornat abans del previst.
Bé, a veure, el plan, com us vaig explicar abans de marxar, era primer fèiem la travessa de l'Atlàntic. Aquesta travessa ens ha durat 21 dies, des de Canàries fins a Martinica, 21 dies justos. Hem tingut pitjor temps del que esperàvem. El vent ha estat més fort del que hauria d'haver-hi en aquestes èpoques. Hi ha hagut molts xàfecs i les onades han estat fortes, perquè el dia que teníem menys onades teníem 2,5 metres, i més d'un dia i més de dos hem tingut 5 metres d'onades. Per tant, aquesta primera part la vam fer sense cap ensurt important, amb alguna avaria, etc., però la vam fer tranquil·lament. I després el plan era fer una volta per les Illes del Carib d'aproximadament 1,5 mesos, i després fer la tornada per Azores. La visita a les Illes del Carib les hem fet, hem estat a Martinica, hem estat a Santa Lucía, a Sant Vincent, les Granadines, a Canoan, etc., totes aquestes illes del sud de Martinica, però a l'hora de la tornada, la climatologia d'aquest any és una mica estrambòtica, era massa aviat per tornar per Azores, perquè quan es torna pel nord per Azores, i el que hem decidit és fer un kit-kat a l'aventura. Hem deixat el vaixell a Martinica, ens hem vingut aquí, amb la idea de que la segona quinzena de maig anar cap allà a buscar-lo, perquè després els temps són molt justos, perquè ara és massa aviat per tornar, però tampoc pots esperar massa, perquè al mes de juliol comença l'època dels huracans en tota aquella zona, i en conseqüència el plan és aquest.
Us han recomanat, per tant, que tornéssiu? Heu vist que ara...
Que tornéssim més tard, donat tal com està avui. Sí, bueno, tots veiem les notícies, tota la sèrie de temporals que hi ha hagut pel nord de la península, i és un any una mica atípic. Per tant, hem pensat que per anar a patir valdria la pena fer una mica més tard, en els moments en què la situació climatològica és adequada, perquè penseu que hi ha que pujar totes aquestes illes del Carib, arribar pràcticament a l'alçada de Florida, travessar un tros del Triangle de les Bermudes, que segur que no passarà res, i després anar a patar a les Açores. I després, d'Açores fins a l'estret de Gibraltar, doncs tirar recte.
Ja ho vas dir abans de marxar, que la nàutica era tot un repte, eh?
És un repte. I és un repte que té dues coses que, pel meu punt de vista, l'experiència que un va adquirint, són importants. Una, que és les poques coses que he fet a la vida, que els errors te n'adones de seguida, no? A la política o les coses personals, etc. A vegades fas un error, i bé, o els altres no se n'assabenten, o no passa res. En canvi, aquí, si no poses les veles com les has de posar, o en poses massa, en poses poc, ràpidament te n'adones compte, no? I la segona cosa és que és un repte de graons. És a dir, quan tu comences, doncs uns vents de 9 nusos, de 15 nusos, ja t'espanten molt. Mm-hmm. Quan els passes i veus que no ha passat res, esperes el de 20. I com ens ha passat a nosaltres aquests dies, que hem tingut vents fins a 35 nusos i no ens hem enfonsat, doncs saps que fins a 35 nusos, si fas les coses bé, tampoc t'enfonses. Ara la pregunta és, i a 40 nusos què passaria? Bé, doncs aquest és una mica el tema aquest de graons, de dir, bueno, doncs supero un determinat graó, faig les coses com les haig de fer, que això és molt important, pensa que allà al mig, passi el que passi, ningú pot venir-te a salvar. Hi ha helicòpters que vagin a 3.000 quilòmetres per venir a buscar algú. Depens dels companys amb els que vas i depens de que hi hagi algun barco per allà a prop que en un moment d'ensurt o de pur et pugui venir a rescatar. Però és que estàs totalment dependent d'altres dues persones i de fer les coses ben fetes, perquè trencar-se un braç o trencar-se una cama o un mal de queixals molt fort és un problema important.
I suposo que és en aquest moment de superar graons quan Ferran Vallespinós, i suposo que també que els teus acompanyants pensàveu per què estem fent això, no?
Bé, no es pensa massa, eh? Perquè, a veure, pensa que una travessa d'aquestes, o sigui, el repte important és la travessa, perquè després quan vas entre illa i illa, doncs sempre estàs molt a prop d'alguna solució. Però el repte de la travessa és, primer, tu estàs fent guàrdies, perquè tots feien 8 hores de guàrdies, jo feia 12 a 4, tant migdia com tarda. Per tant, entre que tens 8 hores de guàrdia, entre que a més has de fer altres coses, perquè jo, per exemple, era encarregat de la cuina i cuinava els dinars, etc. I entre que has de descansar, vull dir, estàs molt ocupat. Vull dir, en aquell moment tu no n'ets conscient o molt conscient d'on poden estar els problemes. Quan passa un problema sí que te n'adona ràpidament. És més una reflexió posterior a dir, escolta, si algú cau a l'aigua, no és com cau aquí al Mediterrani a l'estiu, l'agafes i ja està. Si algú cau a l'aigua, el perds, perquè has de parar el vaixell, has de canviar les veles, has d'engegar el motor i has de tirar enrere. I el més probable és que ja no el trobis, no? Per tant, bueno, és una mica aquesta la situació de dir, estàs davant dels teus reptes, ho has de fer tot molt ben fet, no amb por, però sí amb molta consciència de que estàs en un medi hostil i que ho has de fer de manera que un error no et provoqui un ensurt que no sigui recuperable.
Precisament perquè aquests errors no fossin d'aquesta manera, abans de marxar dèieu que us havíeu de preparar molt bé. Uh-huh. Us havíeu preparat bé?
Sí, bueno, la preparació era primer, per una banda, anar fent sortides, anar bastant a les Balears, etc., de manera que anéssim fent hores de navegació. Després, repassar molt ben repassat el vaixell, perquè no es trenquin coses. Se'ns han trencat alguna coseta, però no massa important. Però clar, si se't trenca la vela o se't trenca el pal, pensa que no pots anar a benzina, no pots anar a motor, perquè portes gasoil per 2 dies, però no pas per 21. En conseqüència, vam repassar molt bé tot el tema del vaixell, tot el tema del menjar i de l'aigua també és molt important, perquè si et queden sense menjar, et queden sense aigua, també és un drama, i portàvem un parell d'anys preparant en sèrio l'aventura aquesta, sobretot el Juan Felipe, que és la persona amb més experiència, el que havia navegat més i que el vaixell era seu, no? Per tant, la preparació d'aquests temps ha estat molt important, també la preparació física i una mica també la preparació mental per fer-ho.
Heu tingut algun ensurt, a part de potser del vent i de l'estat
bueno,
del mar?
Hem tingut un parell d'importants. Un ensurt va ser que un dia, clar, el tema del mar és un vaixell és un aparell una mica estrambòtic i depèn, evidentment, del vent i de l'estat del mar. I un dia ens va agafar de cop, sobtadament, un vent de costat i una onada també de costat, i el vaixell es va inclinar 60 graus. Va començar a caure tot, va ser un drama. Clar, què passa en aquell moment? Com que això són uns segons o una fracció de segon, una vegada el vaixell s'ha tornat a recuperar, ja ha passat. I llavors ets conscient del que podia haver passat, però que ja no passarà perquè ja ha passat. Aquest va ser un ensurt a banda d'una trenia que ens va agafar una onada molt fort, li va entrar aigua dintre el vaixell. Bueno, no un pam d'aigua, sinó que va entrar aigua, es va mullar una tablet, vam perdre una tablet, bueno, coses d'aquest tipus. Però en general va ser bastant tranquil des del punt de vista de trencar coses.
Tampoc us heu fet trencat cap cama. Com deies, hem d'estar preparats perquè si ens trenquem una cama, ens trenquem alguna
cosa. Sí, no, cames no s'han trencat. Jo m'he trencat un osset del dit petit, però bueno, però això no és el més... O sigui, fa una mica de mal, però no va impedir fer res.
Què tal la convivència amb el nebot i també...
Bé, la convivència va anar... Home, som persones, bueno, a part del nebot, evidentment, però amb el Juan Felipe fa molts anys que ens coneixem, Però una mica també el que t'he dit abans, eh? Mentre fas la travessia, que és un espai molt reduït, perquè el barco té 12 metres de longitud, però l'espai deuen ser com a molt doncs 10 o 12 metres quadrats, eh? Bé, com que estàs enfeinat, o estàs de guàrdia, o estàs dormint, o estàs treballant, no és massa situació conflictiva, perquè cadascú sap el que té que fer i ho anem fent. I jo crec que els problemes, però que hem parlat, perquè allà hem trobat molta gent, perquè navegant així se'n dones compte, per exemple, vam trobar un d'Almeria que anava solitari i és la vuitena vegada que travessava l'Atlàntic. Vull dir, trobes gent que tenen un perfil personal i una vida molt rica, no? Però jo crec que si hi ha problemes de comerç és més fàcil que els tinguis un cop estàs a terra o estàs saltant entre illa. O sigui, anem a fer una cervesa, ara ja no vull cervesa, bueno, doncs no sé què, etc. Que no pas en la pròpia travessia, on les condicions i l'esforç i el cansanci et fa estar. Per tant, no hi ha hagut cap mena de problema de convivència. Vam sortir amics i hem tornat amics, eh?
Sol ho hauries molt complicat de fer, no? Com no, en aquest...
Això no ho faria mai, perquè sol jo crec que és... A veure, hi ha gent que ho fa... O sigui, per mi el repte era fer-ho i fer-ho amb gent que ho pogués fer. Però fer-ho sol, tu pensa que fer-ho sol, jo ni surto aquí davant de Badalona a fer-ho sol, eh? Perquè tu pots sortir sol un dia, molt bon temps, etc. Però què passa si et caus a l'aigua, o què passa si t'agafa un desmai, o què passa, jo què sé, doncs hi ha gent que té infarts o un començament, com tu fas, perquè estàs absolutament sol. O si necessites dos braços per fer una cosa i només en tens un, no? Vull dir, no sé, has de tirar una vela en un moment donat que puja el vent, i si estàs sol, doncs no tens prou força per fer-ho. Jo crec que hi ha gent que ho fa, però evidentment jo crec que això també vam trobar un que va travessar l'Atlàntic remant, Vull dir que gent rara te'n trobes molt. Sí, va muntant amunt una espècie, va remant, però amb una piragua molt ben muntada, però clar, també té una mica de truco, perquè encara que no faci res, la corrent aquesta que genera els helicis ja et dona dos o tres nusos, per tant... Però bueno, vull dir, et trobes que hi ha gent per tot, i famílies en crius petits... i una família de Vilanova amb un criu petit ja portava dos anys saltant d'illa en illa, vull dir, et trobes situacions de dir, bueno, és un altre món,
sí.
I veus vaixells...
No està tot aquí Tiana,
no, no
estat, eh?
No, ni a Tiana, ni a Barcelona, ni a Catalunya, ni a Espanya, segurament. Però vull dir, veus vaixells on veus bicicletes de canalla o veus joguets de canalla, o vol dir que hi ha una família que està fent la seva aventura vital, i els veus també a la nit, que això també és bonic, pues allà asseguda, i la mare i el pare amb crius de 3 o 4 anys que els deuen estar ensenyant a llegir o els deu estar ensenyant a sumar o el que sigui, no?
Es pot viure d'una altra manera.
Es pot viure d'una altra manera. Hi ha gent que ho fa, evidentment no deu ser majoritària. Es viu també d'una manera molt més senzilla i molt més simple, i pues cadascú es munta una mica l'aventura com li sembla. No? Altres travessen el desert amb cotxe, per tant això no passa res tampoc.
Per acabar, volia preguntar-te pel proper repte, però suposo que primer el repte és acabar aquests
10.000. El repte és acabar, acabar l'estudi que estàvem fent, que hem anat agafant mostres i hem anat tirant això endavant, i jo crec que, ara el repte jo crec que el tenim més a prop. Les properes aventures ens agradaria anar a Grècia, fer una cosa d'aquí més propera, que no vol dir més senzilla, perquè el que també m'hi ha donat és que l'Atlàntic és un mar molt diferent a la Mediterrània. I l'Atlàntic, malgrat que t'estigui parlant d'onades de 2 metres, de 3, de 4, creen menys conflicte aquelles onades que les d'aquí a la Mediterrània d'un metre. No? Per tant, totes aquestes experiències també les vas acumulant. Hi ha coses boniques, de la nit veure les estrelles i buscar la polar amunt, i no has de buscar la polar amunt, sinó la tens de buscar bastant més avall, perquè resulta que t'has anat molt cap al sud. No? Vides, ja les escriurem, ja farem algun dia una
cosa. I ja ens explicareu l'estudi, també.
Sí, clar, però ja de moment tinc les mostres agafades, però encara ens ho hem d'acabar de mirar tot.
Perfecte. Ferran Vall Espinós, moltes gràcies.
Moltes gràcies per vosaltres i sempre que vulgueu. Una abraçada.
Tiana Bisobrí, la persiana, nous comerços en plena crisi econòmica. Durant els últims mesos ha nascut una merceria, un basat xinès, un espai de plats precuinats o un centre de podologia. El bon temps fa sortir els runners de nou al carrer. Tiana és un poble amb bones condicions per córrer. Els metges però recomanen als que comencen en aquest esport distàncies curtes. L'exalcalde de Tiana, Ferran Vall Espinós, ja és al poble. Ha tornat de fer la travessa de l'Atlàntic. El seu repte de jubilació ha acabat l'aventura abans del previst. El mes de maig, ell i els seus companys de viatge intentaran acabar-la.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.